Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
9 minuts ara mateix que passen de les 11. Estàs escoltant al matí a Ràdio Estel la seva part magazine. De fet, el Pol ja ens avançava a primera hora i ens anunciava malauradament que un menor ha mort aquest dilluns al matí en caure per un cel obert des d'un segon pis en un edifici de l'Eixample de Barcelona. Fins a aquest edifici s'hi ha traslladat la nostra companya, la Sílvia Muñoz. De fet, els Mossos estan investigant què ha passat. Per tant, en qualsevol moment doncs connectarem amb ella per si ja els Mossos saben definitivament què ha passat amb la mort, de, com dèiem, d'aquest menor aquest mateix matí en caure per un cel obert. I dit això, ara nosaltres, que aquí hi ha un altre punt de vista, justament volíem posar el focus en un dels grans reptes turístics de la ciutat de Barcelona i també, per cert, de moltes altres ciutats del món, clar. És la gestió de l'oferta de creuers. De fet, Marta Jarque, bon dia de nou.
Bon dia.
Des d'aquest estiu, recordem-ho, sense anar més lluny, el Wonder of the Seas és el creuer més gran del món, amb una capacitat, estem parlant per 100.000 passatgers i 2.000 tripulants, on opera justament des del port de la capital catalana, reobrint aquest debat, no, que ja existia sobre els models i la sostenibilitat d'aquest tipus de turisme, sobretot quan parlem de turisme de masses.
Exacte. A principis de juny, representants de l'Ajuntament de Barcelona i del Govern de la Generalitat es van reunir per abordar precisament la gestió dels creuers, mentre que l'alcaldessa Colau considerava important limitar l'arribada de creuers a Barcelona. La Generalitat de Catalunya no es mullava, assegurant que estaven encara buscant la millor solució per reduir l'impacte ambiental i la massificació turista dels creuers.
Per tant, Marta, el debat està servit, i per això avui hem volgut analitzar, no?, d'una banda, els arguments a favor i els en contra d'aquesta arribada de creuers a la ciutat de Barcelona. Per tant, primer de tot, fem una trucada a la Liliana Soler Figueres. Ella és investigadora postdoctoral per la Universitat de Turku, a Finlàndia, i experta també en impactes ambientals de turisme. Liliana, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia, Liliana. Gràcies per atendre la nostra trucada. Per cert, Liliana, tu has anat mai a bord d'un creuer?
No, mai.
Doncs ja són dos. Jo tampoc. La veritat no em fa molta gràcia, però, escolta, volem entendre sobretot que tu ens apropis, Liliana, des del punt de vista del turisme sostenible. Per això et volem preguntar, quin tenem justament avui dia per turisme sostenible, Liliana?
És difícil de dir, perquè el turisme implica mobilitat, i per tant, si implica mobilitat, implica consum, no?, de recursos per perdur terme aquesta mobilitat. Què seria turisme sostenible? Suposo que el turisme més local i amb menys consum de recursos, ja sigui energètics, hídrics, etc.
Clar, i això és precisament del que no va el creuer, no? Clar. Perquè et vols d'un port a un altre...
El turisme de creuers... Sí, perdona.
No, digues.
Que es caracteritza bastant pel contrari, el turisme de creuers, no? Des de agafar l'avió si no surts de la mateixa ciutat on vius, no? Clar. Molta gent arriba a Barcelona amb avió, doncs, fins i tot des d'Estats Units, arriben a Barcelona, agafen el creuer a Barcelona. Són vaixells molt grans que consumeixen molts recursos energètics, hídrics, i... No? I així es va sumant tota una sèrie de consums que no serien sostenibles.
Clar, Liliana, perquè ens puguem fer una idea. Quin és el tipus de turisme menys sostenible que tenim?
Que jo potser diria... No sé si és el menys sostenible, en tot cas és el que potser té un major impacte ara mateix a la ciutat de Barcelona, o se suma a l'impacte que ja és molt a la saturació de la ciutat. La ciutat ja està molt saturada pel turisme que no és de creuers, i el creuer, diguéssim, fa vessar una mica el got, no? Perquè és un turisme molt massificat, que es concentra molt a Ciutat Vella, perquè tenen molt poques hores, no? Un creuer doncs arriba a la ciutat de Barcelona cap a les 8 del matí, i a les 5 o a les 6 de la tarda han de marxar. Per tant, tenen molt poques hores per visitar la ciutat, i normalment, com que els menjars estan inclosos, doncs la gent, doncs, diguéssim que surt a la ciutat unes 3-4 hores. Clar, en aquestes 3-4 hores doncs visiten pràcticament Ciutat Vella, i ho fan en grups molt grans a vegades, i per tant se suma, diguéssim, a la saturació que ja té la ciutat.
Per tant, podríem dir que, o sigui, els creuers, tu els identificaries com el turisme menys sostenible o n'hi ha d'altres, Liliana?
En quant a consum, segurament, de recursos energètics, possiblement serien els creuers, no? Però en quant al volum de turistes, la majoria de turistes que arriben a la ciutat de Barcelona no venen amb creuers. Vull dir, arriben a Barcelona milions de turistes i només 3 d'aquests milions són de creuers.
Vull dir
que és un percentatge petit, diguéssim, de la quantitat del volum. El que passa que sí que els creuers tenen aquest gran impacte que mentre segueixen a port segueixen consumint energia, no? Perquè han de mantenir doncs, els aires acondicionats, les piscines, tot el funcionament del vaixell, no es para el vaixell. Per tant, totes aquestes hores que va emetent gasos contaminants, ho fa i una part van cap a la ciutat.
Clar, Liliana, i a més arriben tots de cop, no? Que potser és el problema i el que comentaves, l'impacte que té això per exemple, a barris com Ciutat Vella, no?
Exacte, sí, per exemple, ara aquest estiu, la temporada de creuers principalment va d'abril a setembre a octubre, aquest estiu n'hi ha molts a Barcelona, i per exemple els diumenges és un dia molt important a Barcelona ara mateix perquè, com heu dit, arriba el creuer més gran del món, que són
7.000 passatgers i 2.000 tripulants, eh? Per cert, Liliana, tu que ets experta en impactes ambientals del turisme, perquè ens puguem fer una idea, tu ja ens estàs explicant una mica, però aquest rastre, no?, que deixen aquests creuers, perquè, d'acord, claríssimament l'impacte pel medi ambient tenen els creuers quan estan, no?, en una ciutat, com deies tu, que estan atracats, però també deixen aquest rastre, no?, per als oceans i l'aire.
Sí, clar, una part de les emissions dels creuers, una part va cap a la ciutat de Barcelona, quan està atracat, i una part va cap al mar. També quan estan navegant, ells segueixen emetent gasos. Quan estan a dins del port, els creuers han de canviar el combustible que fan servir. Ha de ser un combustible que té menys diòxid de sofre. Això és una regulació internacional. També és cert que si a vegades passegeu pel moll dels creuers de Barcelona, veureu que no tots canvien el combustible a vegades, perquè és complicat de fer i, bueno, com que les regulacions no són molt severes en el port de Barcelona, doncs, bueno, pot ser que a vegades veieu xemeneies de creuers amb un fum molt negre. I aquest és el fum que no haurien de deixar anar quan estan dins del port, però que sí que poden deixar anar quan estan a mar obert.
Però llavors estàs dient que no hi ha cap tipus de regulació, no? O sigui, dius que sí, però no és gaire severa, no? Perquè haurien de fer aquest canvi, diguéssim, quan arriben a terres, aigües catalanes en aquest sentit.
Bueno, quan estan
al port, sí.
Sí, no quan estan a aigües continentals. Quan estan al port han de fer el canvi. No, de fet, és complicat també, eh? No és una qüestió que l'autoritat portuària no faci la seva feina, sinó que és complicat també perquè, doncs, si tu, per exemple, ho veus, no? Poses potser la denúncia, després les companyies de creuers doncs, tenen els seus processos per dir, doncs mira, és que he fet el canvi però ha trigat una estona i llavors, clar, la xemeneia, diguéssim, sortia el fum negre.
Per cert, Liliana, clar, els creuers no es queden a Barcelona, sinó que viatgen pel mar Mediterrani, fan aquesta parada, però després doncs continuen el viatge pel mar i això, clar, també té efectes en altres destins, com ara les Illes o bé Itàlia. De fet, si no ens equivoquem, hi ha una proposta per regular aquestes temudes emissions d'òxid de sofre, que també deies, no?, al Mediterrani, projectes que creiem que s'han de discutir amb l'Organització Marítima Internacional, que entraria en funcionament, ara ja estem parlant del 2025, eh? En quin punt està ara mateix aquesta proposta? Ens ho pots dir, tu, això?
No ho conec gaire, ara, com està. Quan estava jo fent la tesi, estaven en processos de negociacions i semblava que avançava bastant ràpid. Vull dir que jo crec que, no sé si seria 2025, però jo crec que aviat passarà.
Però i què regulaven? Quines són aquestes propostes?
Bé, la proposta principal, sobretot, és que aquest bueno, la gasolina o el que fan servir, diguéssim, quan estan aterrats a port, sí, no sigui només quan estan amarrats, sinó també quan naveguin a alta mar, que és aquest contingut, aquest fuel que és baix en contingut de sofre, que és, per exemple, el mar Bàltic ja és així, no? Ja és una zona de baixes emissions en aquest aspecte. Llavors, diguéssim que dins de la part contaminant, contaminant una mica menys.
Mm-hmm. Per cert, Liana, tu vius a Turku, a Finlàndia, on a la seva capital, sí, que és Helsinki, no? Ara ho comentaves, també hi arriben creuers, en aquest cas creuers que recorren el mar Bàltic. Clar, ara apuntaves tu a aquesta regulació pel que fa al fuel. És molt diferent en general tant la regulació que teniu pel que fa o la política que teniu pel que fa a creuers?
Bé, com que és una zona de baixes emissions, això està molt més regulat i també hi ha més capacitat de control, que això és una cosa que és important quan s'apliqui aquesta zona de baixes emissions al Mediterrani, és molt important garantir el control de que això passi, no? Perquè, clar, els vaixells a alta mar és molt difícil de poder-los controlar. Llavors, aquí, per exemple, han establert drons per poder controlar-ho i per poder assegurar-se que les navieres, ja sigui de creuers o de comerç marítim, diguéssim, de trànsit marítim normal i corrent, doncs ho compleixin.
Escolta, clar,
això estàs... requereix diners, per suposat.
Clar, clar, ens estàs parlant ara mateix doncs, la regulació en aquest cas pel que fa a Finlàndia, però Liliana, tu quin creus que és el país o ciutat del món en què ens hauríem d'emmirallar per fer una bona feina pels models de turisme sostenible i de qualitat? Existeix aquest país en el que ens hauríem d'emmirallar?
No crec que existeixi. Crec que també el turisme de masses i la regulació del turisme de masses és força recent i no crec que hi hagi un país que diguis, mira, ho està fent fantàsticament, no? Vull dir, crec que s'ha considerat el turisme durant molts anys com l'alternativa a activitats menys contaminants i a poc anem descobrint que no és així. Llavors, crec que tenim molta feina a fer. Molta, molta feina a fer.
I la solució seria...
Suposo que en ciutats, emmirallant-nos en ciutats, potser seria, per exemple, la regulació del tema de l'habitatge, doncs Amsterdam potser seria un cas, però bé, crec que són ciutats molt diferents a Barcelona. Doncs Amsterdam ja comptava amb habitatge públic, amb un percentatge important, i Barcelona això no ho té.
Liliana, ja per acabar, tu creus que la solució seria eliminar els models turístics dels creuers? Passaria per aquí?
Clar, eliminar-ho dràsticament crec que és una salvatjada, si em permeteu, perquè hi ha molta gent, hi ha moltes feines que en depenen i moltes famílies i moltes persones que en depenen. Crec que la solució, tant sigui dels creuers com de no creuers, és tendir cap a un model de decreixement, perquè en general el consum que suposa el turisme o el turisme tal com l'hem plantejat fins ara i el turisme de creuer sobretot ha de tendir cap a un model d'anar decreixent.
Doncs Liliana Soler Figueres, investigadora postdoctoral per la Universitat de Turku, Finlàndia, i experta en impactes ambientals del turisme. Gràcies per haver-nos atès, per haver atès la trucada del matí a Ràdio Estel i per haver-nos aportat aquest altre punt de vista. You'll be on my D'acord, tenim el punt de vista de la Liliana des de l'impacte més sostenible, mediambiental, perquè el que implica, no?, el fet de tenir aquests creuers. Però, clar, avui també volem parlar amb el Guillermo Vallet, ell és president de la Comissió de Turisme de Foment del Treball, perquè també li volem preguntar quin és el punt de vista des de Foment del Treball. I mira, i comencem, si de cas, primer de tot el presentem. Guillermo, què tal, senyor Vallet? Bon dia.
Hola, bon dia.
Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Ara li preguntàvem aquesta pregunta final, dràstica, no podríem dir-ho, però li traslladem a vostè. La solució seria, doncs, eliminar el model turístic dels creuers?
Ni molt menys, ni molt menys. Al final ens trobem ara mateix totes les indústries i tota la societat en una transició cap a la sostenibilitat i en aquest cas, parlant de creuers, doncs, també estan fent aquesta transició per arribar a ser el 2050 doncs, una indústria amb emissions zero.
Uh-huh. Quins són els beneficis per Barcelona dels creuers, senyor Vallet?
Home, Barcelona és un punt molt important d'arribada i de sortida de creuers. Més del 70% dels creuers són aquests, no? El 30% són escales, i llavors aquest 70%, pensem que el 2019 van ser 3,1 milions de passatgers, 800 creuers, molta d'aquesta gent quan ha sortit arriba uns dies abans i fa pernoctacions a la ciutat. Uh-huh. I quan és d'arribada també es queda uns dies a la ciutat, no? I té un perfil de nivell adquisitiu i fa una despesa més elevada que altres tipus de turistes. Qual és un turisme que ens interessa molt perquè és de gran valor afegit.
Ah, per cert, en un manifest, senyor Vallet, d'aquest mes de maig, d'aquest 2022, vosaltres demanàveu directament a l'alcaldessa Ada Colau que deixi d'anar, dèieu així textualment, deixi d'anar contra el sector turístic. No? Ada Colau, recordem que entre d'altres mesures està d'acord en limitar el número de creuers que arriben al port de Barcelona. De quina manera considereu vosaltres que el govern de Colau posa pals, podríem dir així, a les rodes del sector turístic?
Bueno, ara ens trobem ja, no?, amb la carrera electoral per les eleccions del maig de l'any vinent. Mm. I està clar, que ja es comencen a sentir una sèrie de missatges que acompanyen, a lo millor, el que va ser, no?, la postal 2015 pels comuns, no?, i que va marcar un perfil molt crítica amb el món del turisme i entenem que estan marcant aquest perfil, no? Nosaltres el que ens sap greu, no?, era que ens quedin els titulars i quan darrere hi ha molta feina i hi ha pactes. Al febrer del 2018 ja Port de Barcelona va fer un pacte amb l'Ajuntament de Barcelona. Mm. Que ara s'ha a limitar al màxim de 7 terminals al port. Mm. I és el moll adossat, que està més lluny de Barcelona, i també a invertir fins 2030 de cara a electrificar els molls i el 2030 que tots els creuers es puguin estar connectats quan estan al port de Barcelona i no emetre cap emissió.
Per cert, pel que fa a les repercussions mediambientals dels creuers, senyor Vallet, amb aquestes emissions, vostè ho estava escoltant, no?, a la Liliana, que parlàvem d'aquestes emissions d'òxid de sofre. Quin opineu des de Turisme de Foment del Treball?
Bueno, com deia, no?, òbviament nosaltres apostem per la sostenibilitat.
Sí.
Però entenem que ha de ser una transició, no? Llavors, respecte al que són els creuers respecte a tot Barcelona, al final és un 1,2% del NOx i un 0,23% del PM10. O sigui, són valors que si agafem el total afegit representen molt poc, no?, de tot el que són les emissions a la ciutat de Barcelona. I com deia, el port està criticant tots els molls de cara que el 2030 uh-huh. això no succeixi i tots els creuers puguin estar connectats a l'electricitat.
Tenim poc temps, però tot i així no el volem acomiadar sense preguntar-li, senyor Vallet, president de la Comissió de Turisme de Foment del Treball. A veure, el que està clar és que els creuers generen debat, no? Això està claríssim, però ens agradaria traslladar-li com caldria treballar per generar just aquest consens, no?, entre totes les parts, i estem parlant també inclòs els veïns de la zona. Quina seria la solució?
Bueno, jo crec que primer la solució és partir d'unes dades objectives, no?, perquè a vegades hi ha fals mantres. I en aquest cas, no?, es posa molt focus en el tema mediambiental quan ja diem que hi ha una transició i, a més, l'impacte respecte a Barcelona és petit, i després es senyala quan arriben els creuers d'escala, ens senyala com el gran problema de la massificació de Barcelona, no?, quan no és així, no? Ja dèiem que al final el 70% són de sortida o d'arribada, i que és el que ens interessa molt, no? Amb la qual cosa, el que a nosaltres agradaria és totes aquelles externalitats que pugui generar aquesta activitat, doncs tenir una taula per parlar tranquil·lament i sense utilitzar doncs, titulars que magnifiquen una cosa que no és així, no? En la qual cosa ens agradaria doncs, tenir una taula per parlar amb tranquil·litat i buscar solucions a aquestes externalitats que no són tantes com es magnifiquen.
Uh-huh. Per cert, ara que ho deia, senyor Vallet, com es podria just evitar aquesta massificació de turismes a Barcelona?
Bueno, nosaltres apostem, òbviament, perquè s'obrin nous pols d'atracció turística, no? Com, per exemple, doncs, a Montjuïc. Nosaltres entenem que a Montjuïc tenim una gran oportunitat perquè al final és una muntanya on es concentra molta activitat esportiva, molta activitat cultural, amb grans museus, i a més és una muntanya verda, amb la qual jo crec que és el model que ens interessa per Barcelona, no? Intentar atraure els turistes cap a altres zones, però òbviament si volem fer això doncs, hem de posar una oferta que sigui encisadora, perquè no només perquè diem que volem que vagin allà, la gent mira allà, no? Hem de posar coses que realment atraguin i tinguin un alt valor afegit.
Guillermo Vallet, president de la Comissió de Turisme de Foment del Treball, gràcies per atendre la trucada avui del matí a Ràdio Estel.
Gràcies, Mercè, bon dia.
Què, Jarque, tu com t'has quedat? Creuers.sí? Ara et faré decidir.
Carai.
Creuers.no. Ja ho sé.
Això m'has posat en un atzucac.
No t'ho esperaves, no? Estaves escoltant atentament.
No, és interessant, hi ha debat. Jo penso que hi ha moltes parts implicades i, evidentment, cadascú defensa la seva. Uh-huh. Però sí que és interessant el punt que ha comentat el senyor Vallet. De que sí, que caldria que Barcelona fos un port on els vaixells hi arribessin, és a dir, comencessin i acabessin els creuers, no només en fessin escala, perquè així també la gent hi podria pernoctar i podria doncs, gaudir més de la ciutat i no només de Ciutat Vella, que és el que passa quan s'hi fa només una escala. I tens 6 horetes per visitar una ciutat, però bé, en qualsevol cas, penso que el debat està obert.
Està obert a aquest debat. Hem intentat doncs, posar-hi llum avui a la matí a Ràdio Estel, coneixent diversos punts de vista. Ara, això sí, nosaltres hem de seguir avançant, perquè ara mateix ja hem passat el punt de 11:45. Aprofitem i fem una petita aturada. No sé si... Tu has anat de rebaixes, Marta?
No, encara.
Han començat les rebaixes d'estiu, les mítiques rebaixes d'estiu. I, clar, nosaltres volem aprofitar, perquè ja saps que els objectes que comprem moltes vegades poden tenir... A veure si ho havies escoltat tu alguna vegada. Vicis ocults.
Potser els que posen els preus tenen vicis ocults i no els productes.
Mira, doncs ho preguntarem tot seguit, perquè ja sabeu que els dilluns aquí al matí a Ràdio Estel tenim l'espai jurídic Tirant pel Dret, on contem amb els advocats de Digestum Legal. Avui s'ha centrat justament en aquests vicis ocults, en allò que comprem, i sobretot els seus remeis, és a dir, aquest dret a la garantia, no?, que podem exercir doncs, quan comprem un objecte i està malmès. Tenim dret doncs, a reclamar tot seguit. Avui amb l'advocat de Digestum Legal, Jaume Puig de Rajols, en parlarem aquí al matí a Ràdio Estel. Fins ara.
Ràdio Estel